Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem titulars, algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada dimarts, dia 11 de febrer, cobrirem parlant que durant aquesta setmana es realitza la campanya Reforestem els espais naturals de Balaguer, que aquest any planta arbres a les franqueses. L'activitat s'adreça a l'alumnat de quart de primària i pretén que tots els nens i nenes dels col·legis de la ciutat tinguin la possibilitat de fer plantacions que permetran reposar plantes autòctones. D'altra banda, també parlarem en àmbit local que la Peri de Balaguer es congratula que l'empresa Alsa treballi per tornar a obrir el bar de l'estació d'autobusos després de molts anys sense funcionar. A banda d'aquestes dues qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. El Patronat de Turisme explica als ajuntaments el desplegament dels carregadors de bicicletes i cotxes del projecte Naturalment Lleida. La vicepresidenta Rosa Pujol assegura que amb aquesta actuació es fa un pas endavant cap a un model de mobilitat més respectuós amb l'entorn. També destacarem que Tiurana inaugura un nou ajuntament més ampli en un edifici ecològic i amb una sala polivalent per a 200 assistents. En un caire més social, destacarem que puja un 2,6% la criminalitat a la demarcació de Lleida durant el 2024. Els homicidis es mantenen amb 3, però pugen a 17 les tentacions i també incrementen un 26% les agressions sexuals. D'altra banda, l'àrea de joventut de la Paella de Balaguer anul·la l'activitat Cites Ràpides, prevista per al proper dissabte per manca d'inscripcions. En el capítol d'agenda, el pròxim dimecres, els comerciants del Centre Històric de Balaguer treuen les millors ofertes de la temporada als carrers per poder fer fora estocs i donar la benvinguda als productes de la nova temporada. Ho faran durant el mercat de les rebaixes d'hivern. D'altra banda, presenten Òpera a les Venes, un espectacle musical de gran format que explica la història del Canal d'Urgell. S'estrenarà el proper 27 d'abril a la Llotja i durant la primavera girarà per les comarques de Ponent, fent parada el 8 de juny a la sala 1 d'octubre de Pons. I el grup Incendi, format entre d'altres components pel balaguerí Roger Rodríguez, és un dels tres grups finalistes dins la categoria de millor disc de rock del 2024 dels premis Ender Rock. Les votacions per triar el guanyador ja són obertes. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destacarem aquests titulars.
Parlarem de futbol sala, concretament del primer equip del Comtat d'Urgell, que perdia per 2-4 contra el Sant Sadurní. A primera, el Comtat B perdia 8-1 al Macelles i el femení del Comtat empatava a 1 a Pardinyes. I també tindrem espai a l'informatiu d'avui per parlar de la cursa del Sucre, que organitza el Menàrguens Atlètic Club i que ja ha obert inscripcions. De fet, ho va fer aquest dilluns 10 de febrer, a la tarda, a través del portal iter5.cat.
Durant tota aquesta setmana realitza la campanya Reforestem els espais naturals de Balaguer, que aquest any planta arbres a les franqueses. És una activitat dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa per la que passaran uns 200 escolars. L'activitat adreçada a l'alumnat de quart de primària pretén que tots els nens i nenes dels col·legis de la ciutat tinguin l'oportunitat de fer plantacions d'arbres i reposar plantes autòctones de la zona.
Aquest dimarts, els alumnes participants han rebut la visita de la paera en cap, l'Onena González, la paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, i el director del Centre de Recursos Pedagògics, Eric Berga. Després que l'any passat les plantacions fossin d'arbustos i es fessin al carrer de les Franqueses, enguany s'ha tornat novament a l'emplaçament habitual per a aquesta activitat, plantant arbres al bosc de ribera del parc del monestir de les Franqueses. Ho ha explicat Anna Profitós, que també ha dit que plantar un arbre és plantar vida.
Aquest any hem volgut tornar a les Franqueses, que és aquest espai que tenim a 4 quilòmetres i mig de Balaguer, que la canalla poden venir caminant amb les famílies. Durant tota aquesta setmana estan fent plantada d'arbres autòctons. És una manera de conèixer les espècies que tenim aquí, és una manera de connectar amb la terra i no oblidem que plantar un arbre és plantar vida i això és el que nosaltres deixarem als nostres escolars, el futur que els hi espera.
L'objectiu de la iniciativa és donar a conèixer el patrimoni natural, la vegetació autòctona de la zona i promoure, així, l'estima i cura del medi ambient. D'aquesta manera, els alumnes aprenen les varietats autòctones d'aquesta zona. Joan Sauret, responsable de l'Espai de les Franqueses, diu que s'han plantat àlbers, lledoners, tamarius i arços.
Avui mateix hem plantat amb àlbers, ahir es va plantar doncs, amb lledoners, es va plantar amb zones més seques i més àrides, es van plantar tamarius, es va plantar algun arç, es van plantar diferents espècies també.
Durant el matí també es visita el monestir de Santa Maria de les Franqueses per conèixer el patrimoni arquitectònic. A través d'un breakout, una mena d'escape room, l'alumnat coneix l'interior de l'església, identifica les diferents estances del monestir, coneix com hi vivien les monges i fa una ullada a la façana per identificar totes les marques dels picapedrers que hi van treballar. Aquesta dinàmica té molta acceptació per part de l'alumnat, ja que al finalitzar el joc té una petita recompensa. Eric Berga destaca que la proposta vol aplicar el joc a la pedagogia.
És una activitat que des de la ludificació, és a dir, des de l'aplicació del joc com a eina pedagògica, també passant pel fet que és una activitat en la que hi ha moviment i hi ha activitat, doncs permet aprendre d'una manera doncs entretinguda, divertida i d'acord doncs amb el que ha de ser un dia d'excursió.
Durant la setmana passaran per aquesta proposta tots els alumnes de quart de primària de les escoles de la ciutat, a més dels de l'escola L'Estel. Dilluns van realitzar l'activitat els alumnes de l'escola Pia i l'escola La Noguera. Aquest dimarts ha estat el torn de Gaspar de Portolà. Dimecres ja aniran els alumnes de l'Estel, dijous els de Vedruna i clouran la setmana el divendres els de les escoles Montroig i Àngel Guimerà. Per dur a terme aquesta activitat es compta amb personal de jardineria, personal de les Franqueses i personal d'educació de la Paeria, a més també de membres del Centre de Recursos Pedagògics de La Noguera.
L'empresa Alsa, que té la concessió del servei de transport urbà a la capital de Noguera, té previst reobrir el bar de l'estació d'autobusos, per la qual cosa ha iniciat un procés de selecció per buscar persones que estiguin interessades en portar la seva gestió. Així ho indicava, fa uns dies, un cartell que l'empresa havia col·locat a la porta on s'anunciava la propera obertura del bar estació d'autobusos. La pera en cap, Lorena González, veu molt positiu que el bar torni a obrir i pugui estar novament en actiu. A més, ha recordat que en la passada legislatura, quan el PSC era a l'oposició, ja vam fer aquesta petició a l'equip de govern d'Esquerra Republicana.
Des de la paeria veiem molt favorable que s'estigui posant en marxa aquesta recerca de personal per a obrir aquest servei de bar de l'estació d'autobusos. Ja és una petició que vam fer a l'anterior equip de govern. Recordem, no?, quan estaven que faltava llum a l'estació d'autobusos, vam fer aquestes dues peticions. Una, que reposessin les bombetes per tenir més llum, que es va fer perfectament. I dos, que a veure com podíem fer per posar en marxa aquest bar, no?, que a bar permetria el servei de serveis en els lavabos, i inclús també que pugui ser un espai, ja no només és el bar de l'estació, sinó jo recordo quan era petita i estava obert, era un bar més de la ciutat i jo, sense agafar l'autobús, hi anava i passava doncs les tardes i feies un beure amb les amistats i per tant dona vida al centre de la ciutat. Per tant, contents de que s'estigui posant en marxa per part d'Alsa, esperant a veure si finalment arriba a bon port i doncs amb ganes de que puguem tenir aquest servei en actiu.
La Paera en cap confia que les gestions que està fent directament a Alsa per trobar candidats per portar el bar arribin a bon port i es pugui posar en marxa el més aviat possible.
De fet, nosaltres no hem rebut convocatòria, diguéssim, oficial d'això, sinó que vaig ser jo mateixa quan vaig veure aquest paper que vaig posar-me en contacte amb el departament, evidentment, contenta, no? I sí que va ser el departament que deien, no, que ho estàvem portant directament des d'Alsa, perquè estàvem portant un, doncs, a Baupentes, no? Perquè és possiblement no és tan fàcil buscar candidats a obrir un bar en aquest sentit, i per tant era una cosa que estava important directament des d'Alsa. Per tant, nosaltres contents, deixarem que treballin, esperem que busquin uns bons candidats i que puguem tenir aquest servei obert el més aviat possible.
Sembla ser que diverses candidatures han presentat una oferta i tot sembla indicar que alguna d'elles podria tirar endavant. L'any passat ja van arribar ofertes per portar la gestió del local, però finalment cap d'elles va prosperar. En aquests moments, el procés es troba en la fase de tramitació administrativa i si s'acaba adjudicant, la reobertura podria situar-se durant la primavera. En l'àmbit de comarca destaquem tot seguit que Tirana inaugura un nou ajuntament. Aquest és més ampli, en un edifici ecològic i amb una sala polivalent per capacitat per a 200 assistents.
Tiurana ja compta amb una nova seu municipal, un edifici ecològic i totalment integrat al paisatge, situat a Solers, en els terrenys on abans es trobava el Museu dels Oficis. Aquesta nova construcció dona resposta a la necessitat d'ampliar les dependències municipals i oferir un espai més funcional per l'administració local i la ciutadania. L'edifici té una superfície d'ocupació de 275 metres quadrats i s'ha adaptat a l'alçada de l'Avinguda Verge de Solers i la plaça de l'Alzina, dos dels eixos principals del municipi. A més, inclou una sala polivalent situada a la planta superior, amb una capacitat per unes 200 persones, un espai que permetrà acollir activitats culturals i lúdiques, com ara el Festival del Conte de Tiurana, cinema i òpera a la fresca, teatre i concerts. Aquesta nova sala cobreix una necessitat important del poble, ja que fins ara moltes activitats s'havien de celebrar a l'aire lliure i en el cas de pluja o mal temps es depenia de les instal·lacions del municipi veí de Bassella. Les obres han suposat una inversió de 620.000 euros finançats parcialment a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOSC. A banda de millorar les infraestructures, el nou edifici ha estat també concebut amb criteris d'eficiència energètica, unificant serveis per reduir el consum i millorant-ne la sostenibilitat. L'antic consistori, construït amb pedres procedents de les cases enderrocades de l'antiga Tiurana i altres edificis emblemàtics com la Posada o la Presó, també acull la seu del Consorci Segre-Rialp i altres entitats locals. Ara, el consistori preveu donar aquest espai a la conservació de l'arxiu municipal i documentació històrica. D'aquesta manera es mantenir el seu ús institucional i patrimonial i tindrà una funció.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha organitzat aquest dilluns una reunió amb els ajuntaments que rebran els 98 carregadors de bicicletes i cotxes en el marc del projecte Naturalment Lleida, finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. La vicepresidenta Rosa Pujol ha explicat que, amb aquest projecte, fan un pas endavant cap a un model de mobilitat més respectuós amb el nostre entorn i ha destacat que també permetrà millorar la qualitat de vida de la població local, perquè reforçarà la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Durant la reunió s'ha detallat als alcaldes i regidors el conveni de cessió d'ús dels carregadors i els sistemes de gestió i cobrament als usuaris. Així mateix, el director del patronat, Juli Alegre, ha explicat el mecanisme mitjançant el qual els municipis beneficiaris d'aquest projecte poden obtenir el segell de Biosfer. Pel que fa als carregadors, n'hi ha 13 que són de càrrega ràpida i només per cotxes. Aquests hi seran Aitona, Arbeca, Montella i Martinet, Montferrer i Castellbó, Penelles, la Pobla de Segur, Sant Guim de Freixenet, Sant Llorenç de Morunys, Sort, la Vall de Boí, Verdú, Vila Mitjaran i Vilassana. Els altres 85 dispositius que arribaran en unes setmanes són de càrrega lenta i estaran ubicats, entre d'altres, a la comarca de Noguera, a Albesa, Les Avellanes i Santa Linya, la Baronia de Rialb, Montgai, Os de Balaguer, Penelles i Torrelameu. Destaquem tot seguit en aquest informatiu en un caire més social que puja un 2,6% la criminalitat a la demarcació de Lleida en el 2024. Els homicidis es mantenen amb 3 però pugen a 17 les tentatives i també s'incrementen en un 26% les agressions sexuals.
L'índex de criminalitat durant l'any 2024 a la demarcació de Lleida ha crescut un 2,6% en comparació a l'any 2023. Segons dades del Ministeri de l'Interior, s'ha passat de 22.354 delictes a 22.930. Entre aquests hi figuren 3 homicidis, una xifra que es manté estable en relació a l'anterior, però pugen les tentatives d'homicidi o assassinat en grau de temptativa un 30,8%, passant de 13 a 17. També destaca l'increment de les agressions sexuals amb penetració en un 26,7%, passant de les 105 de l'any 2023 a les 133 de l'any passat. Al conjunt de la demarcació, els robatoris amb violència també pugen en un 18,7% i se'n van registrar un total de 469. A Lleida Ciutat, la criminalitat va pujar un 5,5% i es va passar de 9.282 delictes a 9.797. Els 3 delictes d'homicidi o assassinat que van tenir lloc a la demarcació de Lleida durant l'any passat van ser el d'un pagès de Vilanova de la Barca al gener, un home de 41 anys en un pis d'Alcarràs al juny i una menor que hauria mort a mans de la seua mare andorrana al Coll de Nargó al novembre. Al conjunt de la demarcació, la criminalitat convencional, que no inclou els delictes per infraccions comeses en l'àmbit de la informàtica, pugen un 6%. A Lleida Ciutat aquesta variació és superior, un 10%. A la capital destaca que hi va haver un segrest i 383 robatoris amb violència i intimidació, un 33% més que no pas l'any anterior. Pel que fa a robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, va créixer un 3%. L'índex de criminalitat es calcula en base a les dades que recullen la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i altres forces policials.
D'altra banda, parlem que l'àrea de joventut de la Paeria de Balaguer ha anul·lat l'activitat Cites Ràpides prevista per aquest proper dissabte. El motiu ha estat la manca d'inscripcions en l'activitat.
Aquesta iniciativa, que s'emmarcava dins del programa d'activitats de gener i febrer, coincidia amb la festivitat de Sant Valentí i tenia com a objectiu oferir un espai d'oci diferent on els participants poguessin conèixer gent nova en un ambient distès i agradable. Adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys, la proposta preveia un format de trobades curtes entre persones d'edat similars, fomentant la interacció i la socialització entre els assistents. Tot i l'interès inicial, l'organització ha considerat que el nombre d'inscrits no era el suficient per garantir una experiència dinàmica i enriquidora, per la qual cosa s'ha optat per cancel·lar l'activitat. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer el tècnic de joventut Francesc Almira.
Sí, bé, ens hem vist obligats a cancel·lar aquesta activitat perquè per tal que es pogués realitzar amb unes condicions òptimes pels participants, recordem que clar, hi ha diverses franges d'edat, i hi ha d'haver tant nois com noies, doncs per poder realitzar aquesta activitat hi ha d'haver suficients inscrits per poder fer aquestes trobades entre les diferents persones durant aquell dia. I clar, sí que és veritat que hem tingut moltes inscripcions, molta gent ha preguntat, però no hi ha hagut prou inscripcions, sobretot de la part femenina, per poder acabar-la realitzant.
Francesc Almira ha explicat també que des de la mateixa àrea de joventut s'està treballant en futures edicions d'aquesta mateixa activitat de cites ràpides, tot i que canviant algunes de les característiques, com per exemple ampliant les franges d'edat. Des de l'àrea de joventut preveuen dur-les a terme en dates properes a l'estiu.
En un caire més cultural us destaquem que la Fundació dels Canals d'Urgell, l'Orfeó Lleidatà i l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell coprodueixen Òpera a les Venes, un nou espectacle escènic musical que explica el passat, present i futur del Canal d'Urgell. La producció parteix de l'adaptació del llibre Aigua a les Venes de Francesc Canosa i utilitza les grans escenes corals i repertori operístic per explicar la història de la infraestructura hidràulica. L'espectacle reunirà 250 persones a l'escenari, entre els cantares, músics i actors, i s'estrenarà el proper 27 d'abril a la Llotja de Lleida. A més, durant la primavera girarà per les comarques de Ponent, fent parada el proper 8 de juny a la Sala 1 d'Octubre de Ponts.
Òpera a les Venes neix per commemorar els 60 anys de la concessió de la titularitat del Canal d'Urgell a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell i també compta amb la col·laboració del Teatre de la Llotja, que enguany celebra el seu 15è aniversari. Òpera a les Venes té com a punt de partida una adaptació del llibre Aigua a les Venes, crònica d'un miracle català universal, feta pel mateix autor Francesc Canosa, amb el guió de Berta La Cruz en una posada en escena multidisciplinària que integra elements de dansa, teatre i audiovisual. Està concebut com un viatge musical pels camins d'aigua de Ponent, que explica amb grans escenes corals del repertori operístic un projecte colossal. La proposta té al capdavant l'Orfeó Lleidatà com a cor resident del Teatre de la Llotja, en coproducció amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i amb la participació de la mezzosoprano lleidatana Marta Infante. En total, reunirà unes 250 persones dalt de l'escenari. L'espectacle s'estrenarà el 27 d'abril al Teatre de la Llotja. Posteriorment, la proposta girarà per les comarques de Ponent en format adaptat a cada espai. Concretament, a la comarca de la Noguera es podrà veure el dia 8 de juny a la Sala 1 d'Octubre de Ponts. També l'any 2026 es podrà veure al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en concret el dia 20 d'abril.
I un apunt musical abans dels esports. El grup Incendi, amb el seu disc No ho tornarem a fer, és un dels tres finalistes a la categoria de millor disc de rock 2024 als Premis Enderrock. La banda, que practica un pop rock contundent i en català, compta entre els seus membres amb el balagueri Roger Rodríguez, guitarrista i cantant. Incendi es va formar a finals del 2020 i des d'aleshores ha anat consolidant un so propi, caracteritzat per una energia directa i l'ús de tres veus principals. A banda del Roger, el grup està format per Marc a la guitarra i veu, en Raül a la bateria, en Nico al baix i en Fede, veu principal. Els finalistes es van donar a conèixer dimarts al vespre en un acte celebrat a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona i ara el públic té l'oportunitat de votar en la tercera i última fase de votació popular, oberta fins al proper 16 de febrer al web d'Enderrock. Els guanyadors es coneixeran a la gran gala dels Premis Enderrock el proper 6 de març a l'Auditori de Girona. Aquest reconeixement suposa una gran oportunitat per donar visibilitat al gènere rock dins la música catalana, sovint eclipsat per altres estils més comercials. Per votar, es pot entrar a la web enderrock.cat.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol sala, concretament del mal resultat per al primer equip del Comtat d'Urgell de futbol sala que jugava aquest passat dissabte el partit corresponent a la 16a jornada de la Tercera Nacional, l'inici de la segona volta, i ho feia rebent el 1 d'octubre al Sant Sadurní, un partit que va acabar els balaguerins perdent per 2-4. A la primera meitat, els visitants avançaven 0-2, però a l'inici del segon temps, Gerard Monzó i Salvador Ferrer feien pujar l'empat a 2 al marcador. Tot i això, els barcelonins van fer dues dianes més, deixant el comtat amb una nova derrota. I, de fet, a la 13a posició, una zona complicada de la que cal pensar en sortir. Pel que fa al grup 5 de la primera catalana, el Comtat B jugava a la pista de l'Almacelles. Els del Segrià van golejar els balaguerins per 8-1. El Comtat és desè en aquesta categoria. L'altre equip balaguerí que hi milita és el Balaguer Vedruna, que actualment és quart amb un partit menys, ja que va veure ajornat el seu encontre contra el Vila-sana. Pel que fa al primer equip femení del Comtat d'Urgell, el grup 3 de la primera femenina empatava per sorpresa a 1 al camp del Pardinyes, el QE. Les balaguerines es van avançar amb un gol de Bello, però a la segona meitat les lleidatanes van aconseguir empatar-lo. Les balaguerines ara recordem que segueixen segones classificades. Altres resultats del cap de setmana van ser a segona catalana, el Balaguer Vedruna guanyava 2-9 a Juneda, a tercera el Comtat guanyava 1-5 a Peramola i a la preferent juvenil els equips balaguerins van veure els seus partits ajornats. I parlem ara de curses, concretament de la del Sucre, que s'organitza a Menàrguens, de la mà del Menàrguens Athletic Club, i que ja ha obert inscripcions. Ho va fer aquest dilluns, 10 de febrer, a les 6 de la tarda i a través del portal iter5.cat, una cita esportiva que tindrà lloc el 23 de març i que comptarà dos recorreguts, un de 5 i un de 10 quilòmetres, combinant asfalt i pista en un entorn natural privilegiat. Els primers 50 inscrits podran gaudir d'un preu especial de 12 euros. A partir d'aquí, el següent 50 valdrà 14 euros la inscripció i a partir dels 100 el preu serà de 16 euros. Tots els corredors rebran, a més, una samarreta tècnica, una bossa del corredor i altres sorpreses. I, a més, l'edició d'enguany presenta algunes millores, entre les quals hi ha l'optimització del circuit de 10 quilòmetres i també la incorporació de nous premis per als participants. Pel que fa als traçats, hi haurà una cursa de 5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 30 metres i un percentatge del 38% d'asfalt i després la cursa de 10 quilòmetres amb un percentatge d'asfalt de només el 34% i amb un desnivell de 60 metres. L'edició anterior de la cursa del Sucre, recordem, va reunir uns 300 corredors entre les dues distàncies. L'organització espera consolidar aquest èxit.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada a la premsa escrita. I anem al quios i comencem pel diari Segre, que dedica titular de portada explicant tots els contenidors de Lleida, d'Orgànica i resta només s'obriran en clau. També es fa ressò que Lleida va liderar el 2024 la pujada de la construcció a Catalunya amb un 140%. També explica que el Festival de Joc del Pirineu espera 12.000 visitants i la fotografia de portada està dedicada al titular Els pagesos vigilaran que el govern compleixi. El gremi de la pagesia fiscalitza que s'executin els 18 punts pactats. La Mañana, per la seva banda, destaca també acord amb condicions. La pagesia el valora molt bé, però avisa si algun punt dels pactes s'incompleix tornaran a sortir a les carreteres. Dedica titular i fotografia de portada amb aquest tema. També explica que tornen al seu amo un lloro robat a Juneda i que creix un 140% dels pisos en construcció. Finalment, pel que fa al punt avui, destaca com a titular el procés de Nova Caledònia. Els independentistes canacs reclamen culminar la negociació per a la descolonització engegada amb l'estat francès fa gairebé 40 anys. En un àmbit més econòmic, crèdits i 9.000 punts de càrrega, més per arribar a un 40% dels cotxes elèctrics, i que l'Estat declara il·legal el procés de Puig Antic. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts.